Gener.
Més fred, el de gener, on destaquem dues notícies d'aquest 2005. La primera ens parla del Cross Ciutat de Sant Cugat, una sisena edició amb un registre important, 2.236 inscripcions i un total de participants de 1.758.
Un total de 68 entitats han pres part en un dels esdeveniments esportius amb més participació de la ciutat de Sant Cugat. Pel que fa a les categories, aquest any s'ha incorporat com a novetat la universitària. En aquesta edició, l'organització ha volgut donar molta importància al tema del medi ambient. Tant els dorsals dels participants com els gots reciclables d'obsequi estaven pensats per contribuir a cuidar la natura. Els dos primers classificats de cada categoria han obtingut la classificació directa per la final territorial que es disputarà el dia 6 de febrer a la ciutat de Rubí. A la prova han assistit diferents presidents de les entitats esportives de la ciutat, a més de l'alcalde Lluís Recoder i el regidor d'Esports Xavier Cortés. En el lliurament de premis han estat presents Francesc Tortosa, president del Club Voli Sant Cugat, Miquel Soler, president del Patí Hoquei Sant Cugat, Valentí Feixes, president de la Unió Esportiva Sant Cugat, Leo Leonelli com a patrocinador de la cursa i Narcís Castanyer, president del Club Muntanyenc Sant Cugat, entitat col·laboradora del Cross. Osvaldo Romero, president de la Comissió Atlètica de Curses, recorda aquest moment.
Recordo el fet que feia allà a les 5 de la matinada i quan sentia jo i altres persones estava tot llibrat, tot blanc. Sort que després va fer un bon dia i es va poder celebrar en molt bones condicions. I també la cursa d'una noia que es deia Cata Coquis, que va fer una cursa molt bona, d'allò de per emmarcar-la. És el que recordo del Cross. També va estar la bona organització i molt bé. Que també una cosa molt bona que té el Cross de Cugat és que se reparteixen els premis.
Tots els participants s'han endut una bossa d'esport, obsequi del patrocinador i un got reciclable. Una nova edició del Cross que ha estat un èxit tant participatiu com organitzatiu.
I el mes de gener també ens duia a parlar del Patí Hoquei Sant Cugat, que queia derrotat per 2-9 davant la selecció catalana júnior. El pavelló de la Rambla del Celler es va omplir per veure aquest match que va servir per reivindicar el paper de les seleccions catalanes a nivell internacional, i Miquel Soler, president de l'entitat santcugatenca, també avançava que la selecció catalana absoluta jugaria un match a Sant Cugat. Anem a conèixer més dades d'aquella notícia del gener.
El Patí Hoquei Sant Cugat va voler fer dissabte un reconeixement a les seleccions catalanes. El conjunt sènior del Patí Hoquei Sant Cugat es va enfrontar a la selecció catalana júnior en un pub 2 de la Rambla del Celler que es va omplir per donar suport a l'iniciativa. El partit es va organitzar després que la Federació Internacional de Patinatge, la FIRS, no reconegués oficialment la selecció catalana absoluta d'hoquei patins. Va ser llavors quan el Patí Hoquei Sant Cugat va decidir organitzar una jornada de reconeixement cap al conjunt català. El partit amistós de dissabte va ser tota una festa per hoquei patins. A l'acte van assistir l'alcalde Lluís Recoder, el regidor d'Esports Xavier Cortés i el tinent alcalde Joan Requesens. A la segona part del partit hi va haver el sorteig d'un stick firmat per tots els jugadors del primer equip de la selecció catalana, i dos sticks van ser atorgats a l'alcalde Lluís Recoder i al president del Patí Hoquei Sant Cugat, Miquel Soler, que recorda aquell moment.
Bueno, va ser un moment emotiu perquè era el moment en què es demanava el tema de les seleccions catalanes. Nosaltres hem contactat amb la federació per demanar que vinguessin com a acte de suport. I, bueno, quan van venir, pues, ja estava denegat en principi la concessió de que existís la selecció catalana de patinatge, de hockey patins. Però, bueno, pues, va ser un acte emotiu, perquè també van venir jugadors d'aquests que els nanos veuen per la televisió, molt emblemàtics, i van estar allà pues, fent una jornada de tecnificació amb els nanos. I després vam fer un partit amb el nostre equip sènior, no? Aleshores, bueno, va ser una jornada festiva i molt maca per tots i molt emotiva.
febrer.
El mes de febrer venia marcat per la segona edició de les 5 milles femenines de Valldoreix, que s'emmarcava dins de la celebració de la dona treballadora. La prova es va disputar en 3 categories i va voler retre homenatge a l'atleta catalana Marina Prat.
Març.
En aquest mes, la segona edició de les 5 milles femenines de Valldoreix també donava pas al Club Rugby Sant Cuat, que malauradament queia eliminat en la promoció d'ascens a la divisió d'honor B davant el Guernica. En els dos partits, el conjunt de Diego Fuchs queia derrotat i, per tant, no podia pujar a la segona categoria del rugby estatal. I el Sant Cuat Esport canviava d'entrenador Manel Delgado per Jordi Muñoz, un tècnic que procedia del Castellar i que volia salvar a l'entitat presidida per Àlex Barberà. Rescatarem a continuació una entrevista de Carme Reverte i moltes respostes, com podran escoltar, directes del tècnic Jordi Muñoz.
2 minuts i arribarem a 3:45 de la tarda. Anem molt ràpidament a parlar de futbol. Un Sant Cugat Esport que rep en aquesta jornada el Farners, 12è classificat de la categoria. Els santcugatencs, que porten 2 partits consecutius sense guanyar, volen retrobar-se amb la victòria davant un conjunt que necessita els punts per no entrar en la zona de descens. Per tant, un partit que també pot ser una mica complicat. En comunicació, el tècnic del Sant Cugat Esport, Jordi Muñoz, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un partit que pot ser similar al de la setmana passada a Canovelles?
No, cada partit és diferent, similar no hi ha res.
Llavors, quin tipus d'equip trobareu?
Pues suposo que un equip que ve de perdre 2 partits pues vindrà amb ganes i punt, i res més. No crec que hi hagi en aquesta categoria gaires equips galàctics.
Aquestes eren les declaracions de Jordi Muñoz, tot just doncs haver salvat l'equip i encarar les primeres jornades d'aquesta nova temporada 2005-2006. Un tècnic que de moment doncs va aconseguir el seu objectiu i que ara per ara l'equip porta una bona trajectòria a la regional preferent Grup 1.
Abril.
El mes d'abril ens deixava que la penya Pericus de Sant Cugat inaugurava el seu nou local, situat al carrer Sallés número 16. L'entitat presidida per Àngel Casas es marcava com a nova fita la creació de 3 equips de futbol per la temporada vinent. La penya Aurora de Sant Cugat, la penya Mileni i la penya Madridista van lliurar diferents obsequis a la penya Blanquiblava. Recordem alguns dels moments destacats, alguns detalls d'aquest nou local.
Després de 6 mesos de la seva posada en escena, la penya Pericos de Sant Cugat ja té nou local on es podran reunir els simpatitzants del Real Club Esportiu Espanyol per veure en directe els partits que el conjunt de Miguel Ángel Lotina jugui com a visitant. El local és de 92 metres quadrats i es va inaugurar divendres amb la presència dels presidents de la penya blaugrana de Sant Cugat, Josep Maria Félez, que va regalar una placa a Pericos de Sant Cugat. Igualment, la penya Mileni de Sant Cugat, a través del seu president, va fer entrega d'un quadre amb 3 periquitos. I la nota més significativa és que Pericos de Sant Cugat ja té un nou local, llavors això vol dir que la penya es troba en una fase molt important des de la seva creació. She said, look, what's your game,
baby? Are you trying to play? Maig. En aquest mes vivíem 2 ascensos molt sonats. El del júnior masculí d'hoquei herba, que tornava a la màxima categoria després de 3 anys intensos a la divisió d'honor B, i ho aconseguia després de derrotar el Caldària Barroques per 2-0. Escoltem com recorda aquells moments el tècnic del júnior, Toni Forrellat.
Un moment molt emotiu, no? Penso que va ser la consecució de l'objectiu del meu projecte 3 anys, i bé, ja et dic, és un moment de moltíssima satisfacció, donar-te compte que el treball s'ha fet molt, molt ben fet per part de tothom, i quan es compleix l'objectiu, doncs, bé, és un moment super emotiu.
I més emotiu també era el retorn del Winterthur Sant Cugat a la Nacional A, i a més ho feia com a campió del seu grup després de guanyar l'últim partit de Lliga al Balaguer per 5-2. Els santcoatencs van ser superiors en tot moment i jugaven a un molt bon nivell de futbol sala, sobretot la segona meitat. El PAF 3 de la Rambla del Celler es va omplir amb més de 200 persones a la graderia. El tècnic Antonio Extremera disfrutava d'aquells moments i ara els recorda amb molta i molta nostàlgia.
Fue un día muy bonito para el club, para los jugadores, para la afición. Bueno, pues un año muy trabajado en el cual se consiguió el ascenso ese día. Bueno, se consiguió todo un año de trabajo y bueno, y haber estado ahí todo el día esperando ese gran día. Y bueno, y fuimos campeones y luego celebrándolo todo. Bueno, se fue campeón ahí todo el mundo bañándose en las duchas, celebrando con el presidente, todos en las duchas, saltando ahí con la afición. Un día muy, muy bonito.
Moments especials el del juny i també el juliol, que tot i no haver-hi massa activitat esportiva, alguns van voler viure l'ascens al mes de juny del primer equip de futbol del júnior, que pujava, atenció, a la primera regional per primer cop a la història. Va derrotar el Mercat Nou en una eliminatòria d'ascens per 2-1. Els blau-i-negres van començar perdent, però van remuntar el maig a força de coratge. Aquest va ser l'adeu del primer equip de l'entrenador Manel Manchón i del capità Hanschenhofer. Precisament Hanschenhofer reviu aquests moments per Ràdio Sant Cugat.
Doncs, el moment de l'ascens del júnior al primer regional, crec que va ser un moment molt especial i emotiu pel fet de que a nivell personal ja feia uns anys que m'havia retirat del futbol actiu, m'havia retrobat feia un parell d'anys per intentar pujar al júnior des de la tercera a la primera regional, que era un dels objectius que des de la direcció esportiva que jo estava portant a terme dins l'entitat, creiem que era important assolir aquesta categoria pel club.
Juliol.
En aquest mes, tot i no haver-hi massa activitat esportiva, hi havia els campus organitzats per la UESC, per també l'Ajuntament a través de l'UMET i d'altres campus interessants. Nosaltres també vam seguir, i de molt a prop, aquests campus, també el del Club Tenis Natació Sant Cugat i el Club Esportiu Valldoreix. Uns 2.210 joves van participar un estiu més a les activitats esportives que l'Ajuntament oferia a través de l'UMET durant el mes de juliol i la primera quinzena de setembre. Entre les activitats destacaven el Psicomotri Campus, les escoles esportives, el Casal d'Hípica i el setè campus de formació esportiva. Sens dubte, un mes de juliol que va passar pels més joves de manera divertida.
Setembre.
El mes de setembre venia encapçalat perquè Daila Ojeda en femení i Patxi Udariaga en masculí eren els nous campions d'Espanya de dificultat en una competició disputada al nou rocòdrom Josep Barberà del Club Muntanyenc Sant Cugat. La local Berta Martín va quedar tercera després d'una bona actuació. Uns 800 espectadors van gaudir de la final i l'organització manifestava la seva sorpresa per la bona acollida d'aquest estatal.
L'estrena del nou rocòdrom del Club Muntanyenc Sant Cugat no podia començar de millor manera i ho va fer acollint el Campionat d'Espanya de dificultat en categoria absoluta. El públic tampoc va faltar la cita i es va omplir de gom a gom. Uns 800 espectadors van gaudir de la final on, malauradament, la santcugatenca Berta Martín es va haver de conformar amb la tercera plaça. Quim Hernández, responsable de la secció de muntanya de l'entitat santcugatenca, ens comparteix amb nosaltres aquell moment.
Important, diguéssim, dins de la història del club, doncs perquè primer canviaven de seu a una seu molt més grossa, que és la que ara actualment tenim, i després, per una altra banda, perquè era la primera vegada que tenim el Campionat d'Espanya d'escalada a la nostra ciutat. I, bueno, va ser un èxit total, molt de públic, vora 1.000 persones veient la competició, i, bueno, va ser un dels moments més importants de l'any dins del Club Muntanyenc.
I el salt qualitatiu dels equips femenins i un sentit homenatge al desaparegut Jaume Tubau també van marcar aquell setembre, en la presentació de la secció de bàsquet de la UESC. L'alcalde Lluís Recoder va destacar la gran aposta de l'entitat per l'esport femení i la consolidació de tots els conjunts. Valentí Feixes també recorda aquell moment de manera positiva.
Presentació dels equips de la UESC aquest any, doncs, va ser un acte que recordo, doncs, no sé, amb molta satisfacció, perquè la veritat és veure tot el pavelló amb els 17 equips, doncs, omplint la pista i les grades plenes de gent que pràcticament no s'hi cabia, i amb un bon ambient de bàsquet, doncs va ser fantàstic, no? També la presentació del tenis taula, que aquestes sempre són més petits, hi ha menys gent, que el vam fer dalt la sala, aquesta va ser més en família, però també va ser un moment, doncs, també molt maco, no?
Octubre.
Mes que venia marcat per la mitja marató de Sant Cugat, una 22a edició que va tenir com a guanyadors l'atleta independent Joan Prats i Carme Ballesteros del Fila Domingo Catalán. 995 atletes participen en una de les edicions més nombroses de la cursa.
La 22a edició de la mitja marató de Sant Cugat ha estat a punt d'arribar als 1.000 participants, com s'havia plantejat l'organització de la cursa. El registre ha superat el de l'any anterior, que estava en 860. Aquest increment es deu en bona part al circuit més pla i urbà, que el feia més atractiu que en altres anys. Joan Prats, atleta independent, ha completat el circuit amb 1 hora, 7 minuts i 5 segons. Prats destacava la rapidesa del traçat.
Havia corregut a Sant Cugat un parell de vegades o tres, avui era la tercera o la quarta, ja et dic, i recordava els grups com les rampes bastant pronunciades, al final allà que quedaves i les rampes molt dures. Avui he aconseguit un circuit, crec que molt ràpid, hi havia pujades, hi havia baixades, hi havia tobogans, no era molt radiat i hi havia... I considero que estem recorregut molt ràpid, sí, no hi havia grans rampes.
En categoria femenina, Carmen Ballesteros del Fila Domingo Catalán, amb un registre d'una hora, 20 minuts i 41 segons, es mostrava molt satisfeta pel triomf final.
Doncs sí, un bon temps, perquè em sembla que és la meva segona millor marca en mitja marató, i molt contenta perquè era un test que volia fer perquè...
El mes de novembre tenia dues cites importants a la nostra ciutat. D'una banda, el campionat d'Espanya de golf, que coronava l'andalusa Marta Prieto i el català Francis Valera com a campions estatals en una competició celebrada al Club de Golf Sant Cugat. Prieto va liderar la classificació des del primer dia i es va imposar molta autoritat. Francis Valera va guanyar d'un cop i va deixar sense títol Nacho Garrido, líder fins l'últim forat. Hi va haver-hi una competició destacada a la segona edició del torneig de tenis Grup 21 PSS organitzat pel Club Tenis Natació Sant Cugat. Gorka Fraile i Lourdes Domínguez eren les campiones. Uns 400 espectadors van omplir la pista central amb la presència de l'alcalde Lluís Recoder, el president de la Federació Espanyola i també el de la Catalana i la nova directora del Consell Català de l'Esport, Mercè Curull.
Desembre.
El mes de desembre finalitzava i nosaltres hem de parlar de la santcugatenca Maya Gutiérrez, que assegurava que l'objectiu per l'europeu femení Sos19 era guanyar i finalment ho van aconseguir. Es van desfer de Portugal per 2-0. Nosaltres la vam entrevistar en directe i recuperem alguns fragments d'aquella entrevista del 10 de desembre. Perquè vostès la puguin escoltar i també parlar d'altres qüestions a banda del món de l'hoquei patins. Maya Gutiérrez, molt bona tarda, no?
Hola, què tal?
Doncs bé, les primeres sensacions ja les vam escoltar dimarts de la teva veu, d'aquesta satisfacció, d'aquesta experiència positiva d'haver quedat campiona d'Europa, però novembre, hi ha un dia després, hi ha un endemà, i no sé com el vas aixecar dimecres del llit, amb quina sensació?
Home, em va costar molt dormir-me per l'emoció. I res, pues, la sensació va ser pues, bestial, molt contenta i molt orgullosa, i res, que no es pot esperar res més.
Un equip invicta durant tot l'europeu, i que bé, al final us va desfer a Portugal per 2-0 amb un pavelló, Gijón, ple de gom a gom. No sé si els estudiants doncs, i estudiantes doncs, tenen molta idea o millor dit molta experiència en el tema de l'hoquei patins.
La veritat és que no, perquè mira, et diré que justament l'equip que va organitzar d'allà de Gijón el que volia era que ens hi construïssin una pista nova, perquè la que tenen està en males condicions i perquè no es dona gaire importància, per no dir gens, a l'hoquei patins allà a Gijón. I llavors el que volien organitzar l'europeu era que s'omplís justament el pavelló de gom a gom, perquè d'aquesta forma a l'Ajuntament els hi fes una altra pista.
I